Bueno.
Vinga, obrim aquest tram final del programa d'avui amb les cites que ha tingut aquest cap de setmana esportiu, que n'ha tingut de variades, eh? Algunes de transcendents i altres que malauradament s'hi han convertit després de transcendents, pel que explicarem d'aquí un momentet. Saludem en el C. San Juan, company, molt bon dia.
Bones, Àlex.
I obrim, però, amb el David Domingo, que hi va tenir el goig de transmetre aquest partit de la Lliga Endesa ACB entre el Futbol Club Barcelona, diguem-ne, ressorgit, no? I el Morabanc Andorra, que va mostrar la cara, doncs, malauradament habitual, que mostra quan surt fora de casa, o com a mínim els dos últims partits, perquè no només és perdre, sinó perdre fent un molt mal partit. David, bon dia.
Què tal, bon dia? Si dius goig, perquè sempre és un goig, retransmetre un partit de bàsquet.
Evidentment, per això ho deia.
Això sí, pels interessos aquí de la casa, no? Pels interessos del Principat, i pel Morabanc Andorra, doncs, goig poc, perquè és la derrota més àmplia de l'històric ACB del club, 37 punts de diferència, 102 a 65, i va patir molt.
I un parcial amb 10 minuts de 39 punts, jo la veritat és que tampoc el puc recordar, però no en aquest partit, en cap.
Avui llegia que crec que és el millor quart del Barça, no sé si en ACB o en totes les competicions, també en el seu històric, però una barbaritat, sí, perquè al final acaben sent gairebé 40 punts.
I això que fins al primer quart i mig hi va haver partit.
Sí, l'Andorra va sortir molt bé.
No és que marxessin 20-2.
No, com va passar a Múrcia, precisament. Sí, l'Andorra va sortir molt bé. L'Andorra va sortir treballant molt el que sap fer molt bé, que és pilotes, boles interiors a Xermadini perquè es busqui la vida i aconsegueixin la seva qualitat cistelles. Va recuperar. Però ja al principi de tot ja es va començar a torçar una mica el partit amb algunes pèrdues d'aquelles de Pissarriga, podríem dir, de Jelinek, que baixava molt la bola. Tot i així, el primer quart acaba 20-18. És veritat que hi ha un parcial del Barça, doncs, que comença a rotllar i a fer-ho bé, i en el segon quart ja marxa en 10 punts de diferència, al final del descans 12 punts de diferència. El partit estava complicat, però quedaven 20 minuts, el bàsquet és bàsquet, ja ho sabem tots, i és a partir del tercer quart, quan comença la davallada del Morabanc, i per una qüestió que jo crec que és el que segurament més enfada Peñarroya, i també espero que els protagonistes del partit, els propis jugadors, que és que s'abaixen els braços, cosa que no ens té acostumat al Morabanc Andorra, com a mínim el d'aquesta temporada. S'abaixen aviat, és veritat que el Barça està davant i té molta qualitat, i el tema del darrer quart, doncs, és un calvari per l'equip, perquè l'equip anota, aconsegueix refer-se una mica a nivell ofensiu amb Burjanadze, assumint responsabilitats i fent punts, però és que encaixa triples des de totes les posicions i de tots els colors. I, és clar, Peñarroya parlava de 10 de 12 en triples en aquest darrer quart. No sé si van ser 10 de 12, la veritat, però sí, és una barbaritat. I vaja, la sensació quan acaba el partit és que l'Andorra s'ha rendit molt aviat, no ha trobat, sobretot, la seva millor qualitat, que és aquest caràcter i aquesta intensitat, que a casa sap explotar molt bé, i al final, doncs, passa això, que t'endús 37 de diferència i marxes derrotadíssim davant un Barça que, tot ho hem de dir, ajudes a que remunti, perquè no havia estat fàcil la setmana del Barça, perdent les possibilitats matemàtiques d'entrar a play-off a la segona fase d'Eurolliga.
Jugant 3 partits en 7 dies.
Això mateix, perdent la pista del Madrid, refent-se una mica contra l'Estrella Roja, on també va estar molt bé a nivell de tir exterior, però clar, tu li acabes donant la possibilitat. Bé, el que diem, no? Això també ho recordes tu molt, no? Partit per oblidar o partit per recordar, depèn com es miri.
Sí.
I la millor notícia és que en aquesta jornada el Bilbao perd a Madrid, també tenia un partit complicat, per tant les diferències, les distàncies d'un partit amb el Bilbao es mantenen, que ara mateix és el rival directe per aquesta 8a plaça, que és l'última que dona accés al playoff, en la que està el Morabanc Andorra i que, doncs, s'haurà de lluitar fins al final. I després, doncs, també hi ha derrota d'Estudiantes, hi ha victòria de Fuenlabrada, són també rivals directes, s'enganxa una mica el carro Lucan Múrcia, que també guanya, i al final el que tenim aquí és una jornada en què els mals podien haver estat majors, la derrota fa mal, però nivell de classificació no ens movem.
Estem caminant una miqueta pel filferro, eh?
Sí, i el partit de diumenge serà molt important, perquè ve Estudiantes, és un dels rivals directes, si tu guanyes pràcticament l'elimines d'aquesta lluita, perquè recordem, van consumint-se les jornades, després de diumenge en quedaran 7.
Hem de començar a mirar una miqueta què fem, quin partit tenim nosaltres i quin tenen els rivals.
Sí, jo crec...
Encara que segur que si parlem amb gent del club diran no, nosaltres hem de
mirar davant. Efectivament.
Però és tan ajustat tot que...
És així.
Per exemple, Bilbao. que t'ho miro. Bilbao rep el València en el líder, per tant té un partit ben ben dur, que no jugarà, per cert, fins el dimecres
sí,
12,
sí,
perquè
sí, sí, sí.
Tant Unicaja com València tenen la final de l'Eurocup.
És una qüestió a tenir en compte, perquè hi ha més d'un partit que s'ajorna per aquesta qüestió, que fa referència a Unicaja i a València, els seus rivals no juguen contra ells, s'ajornen, i per tant això s'haurà de tenir en compte, perquè la classificació ens enganyarà una mica, eh? I això també és important, doncs, a l'hora de fer l'anàlisi.
Entre la Lliga Sanà i els partits aquests ajornats, al final mateix. No acabaràs de saber com això està mateix. La Lliga fins que estiguis al play-off. Ja.
Ara t'ho diré tot de memòria, jo crec que venen dos seguits a casa molt importants, Movistar
sí,
i Fuenlabrada.
Iberostar és Movistar i... Movistar Estudiantes i Iberostar Tenerife.
Tenerife, doncs així dos seguits a casa. De tota manera són importants perquè són
I
a casa.
Després, es va a Unicaja.
Màlaga. I després sí que crec que és Fuenlabrada i Bilbao. Uh-huh. Perquè s'ha de visitar la pista del Bilbao i aquí sí que...
Aquí com estaria bé amb un parell de partits.
Sí, no, i si algun partit s'ha de guanyar fora potser és aquest, sí. Perquè ara el Moravang Andorra té un calendari que... Bé, hauríem de repassar el que té el Bilbao, però per exemple els dos darrers partits a casa són davant de València i davant de Real Madrid.
Sí, una qual cosa duríssims.
Sí, estarà la cosa molt ajustada. Jo crec que s'ha d'intentar ser fora a casa, sumar abans que vinguin València i Madrid, i home, si treus el partit de Bilbao tens molta feina feta. Ara... radicalment s'ha de millorar la imatge de, mira, tant d'ahir com de Múrcia.
Les quatre últimes jornades de Lliga és el Moravang visita la pista del Bilbao, rep a casa el València, se'n va a la pista del Betis i rep el Real Madrid. Vull dir que tres d'aquests quatre partits són molt, molt, molt capdals. Clar, igual que la resta, algú pot dir val igual...
Sí.
Un
sí.
Partit que l'altre, evidentment que sí, no?
També hem de mirar la classificació i veure doncs, que hi ha equips que encara han de fer aquesta jornada de descans a la que no sumaran, i crec que, per exemple, Estudiantes i Fuenlabrada encara els resta complir el descans. Múrcia, que també apreta per baix, també li passarà tres quarts del mateix, i això també juga a favor del Moravang. Per això jo dic que el Bilbao és el rival directe. Sí que és veritat que si tu no guanyes a Estudiantes i guanyes a Fuenlabrada, doncs te'n vas complicant la vida.
El Bilbao té també tres partits finals interessants, eh? Antepenúltima jornada juga a la pista de l'Iberostar Tenerife, rep el Baskonia i acaba una altra vegada a Canàries a la pista de l'Herbalife.
Vull dir que té no està malament, també... tampoc, sí. Sí, tot no això ho anirem repassant segurament en les properes setmanes i molt. I vaja, ahir el regust que ens queda és que l'equip va davallar molt aviat, que a nivell defensiu va estar tothom malament i que a nivell ofensiu només se salva Shermadini, com sempre, com gairebé sempre, i que s'ha de millorar molt l'efectivitat.
És que algú, perquè jo és el que més vaig detectar, jo ahir no vaig poder veure el partit i el vaig poder seguir amb prou feines perquè anava cap a baix i el senyal el perdia en el cotxe. Però la gent necessita saber què li passa a aquest equip amb aquest factor Dr. Jekyll i Mr. Hyde. O sigui, no ho pot entendre que un equip sòlid, confiat, potent, descarat, a casa, o sigui, pugui arribar a ser tan feble, tan fràgil, tan dubitatiu fora. És que...
Jo crec que ho necessita saber la gent i el propi equip, perquè jugadors no s'expliquen fa setmanes, que és la mateixa pregunta, i clar, ells sempre diuen, no, és que a casa ens sentim molt bé, sí, però a fora hauries d'intentar mantenir una línia de joc.
Per exemple, aquests tres últims partits, a Múrcia, similar al del Barça, en passen per sobre, no sé què, no tanta diferència, però gairebé, etcètera, etcètera. I entremig, el partit aquí contra el Saragossa, coi, que en un moment donat es va posar molt, van jugar molt bé al principi, en un moment donat es va posar molt xungo, i resulta que acaben de nassos, marcant un porró de punts, etcètera, etcètera. Però què passa aquí? O sigui, tan, clar, la conseqüència lògica és dir, tan clau és el públic, que ho és, molt important, sí, però tant, ho és.
Sí, no hi ha manera de revertir aquesta dinàmica. I a mi
més... m'agradaria saber què pensa ser Sant Juan d'aquest aspecte, perquè el veig com absolutament endinsat en la seva reflexió profunda. Què diries? Com es pot canviar tant?
Home, segons Joan Penyarroia, és que no és gens fàcil guanyar fora de casa la Lliga CB.
Evidentment, però segurament tampoc perdre de 37.
No, està
clar. Oferint una altra imatge. O pots perdre de 37 oferint una altra imatge, perquè tens molts errors, perquè no encertes en el llançament, però jugues d'una forma com més consistent.
Però també són uns jugadors joves, doncs amb molta empenta, tot això. Jo crec que això, si l'agrada, doncs els ajuda en aquest sentit. I al revés, la falta d'experiència doncs, també doncs, pot passar factura doncs, això, en un moment així. No?
El problema, i el problema per mi, i això es trobarà a faltar, no són aquestes derrotes... Bé, el Múrcia és un equip que va cap amunt, no? I el Barça és un dels grans, que també fan mal sobretot per la diferència. El problema és haver perdut a la pista a l'Obradoiro, haver perdut a Badalona. Són dos equips que estan a la part baixa i jo no dic que puguis perdre un d'aquests dos partits, però
molta gent ha sucat.
Però penso que tu has de guanyar un d'aquests dos i a més van venir gairebé consecutius amb la Copa del Rei pel mig i tot això.
D'altra banda també això es compensa perquè aquí va venir l'Unicaja i va palmar, aquí va venir el Barça i va palmar, vull dir que
No, està clar, si no hagués palmat l'Unicaja, Gran Canària, Barça, no sé en quina situació estaria el Morabanc Andorra, és tan clar com això, vull dir.
No, evidentment, també és estrany que de 12 partits 12, dic bé?
11, 11 a casa.
De 11 que s'han jugat a casa se n'hagin guanyat 10. Tampoc és normal. Però bé, com dèiem, diumenge a migdia, Movistar Estudiantes, Morabanc Andorra, com sempre, Ràdio Nacional i Andorra Difusió en directe.
Sí, senyor, i setmana de feina i de reflexió.
I setmana llarga, de les que diu Penyarroia, que és llarga.
Sí.
Perquè quan jugues en diumenge i vens de jugar en diumenge o en dissabte, dius que és setmana llarga. I és el que dèiem, partit per oblidar, per les sensacions, partit per recordar, per no tornar a caure en els mateixos errors.
Barsocas no es volia posar molt ahir en la feina del Morabanc, és normal, tampoc m'imagino que li agradi molt que els altres tècnics es posin a la seva.
Prou per cal té.
Això mateix, però sí que és veritat
d'aparèixer que Nacho Rodríguez, el jugador del Barça i de l'Unicaja, s'incorpora a l'estaf tècnic de la direcció tècnica, ja no tant a la banqueta, em sembla, sinó la direcció tècnica per ajudar una miqueta
Es diu que en el Barça hi ha una mica de desgavell, sobretot més amunt del que és l'equip.
Del que és l'estaf tècnic, que ha tingut molt mala sort amb lesions, les coses com siguin.
No, i deia el tema de Barsocas perquè intentava disculpar el partit del Morabanc dient que de vegades no jugar entre setmana pot ser contraproduent.
Sí.
Deia que el seu equip havia fet 3 partits en poc temps.
S'havia mantingut amb un nivell de tensió molt alt.
Això mateix. Bé, són lectures que...
A banda d'una altra cosa, el Barça o surt mossegant al Palau o els aficionats els aixequen amb...
Sí, ahir la gent va acabar disfrutant.
Fan 3 de 9 amb folre, manilles i el que no són manilles, perquè...
La gent ahir va acabar gaudint, però també, tot sigui dit, la imatge del Palau complicada, difícil.
La gran pregunta i acabem. Com fica Navarro aquests triples de costat i a un peu?
Noi, no ho sé. N'hi va haver-hi un espectacular ja quan el Barça anava llançat, però és que li queien a sobre un rere l'altre al Morabanc Andorra, perquè allò és inversemblant el que va fer. Hi va haver-hi molts triples laterals, també. Són els més difícils d'anotar. I en canvi, doncs, recordo una acció del tercer quart, jo crec que capdalt. L'Andorra estava amb una petita remuntada, triple lateral de David Navarro, totalment alliberat, aigua, toca en ella, no és que fos un triple fatalment llançat. L'Andorra es podia posar a 10. Jugada següent, Claver, pam, triple frontal a dins, 16 de diferència.
Has de donar més cop de canella, David. Això mateix. T'he vist poc cop de canella.
Sí, estem allà una mica fluixos. I aquella acció la recordo perquè era el moment en què l'Andorra semblava que podia anar una mica cap amunt i jo crec que va marcar. Va marcar, vés a saber si va marcar fins als 37 de diferència.
Jo crec que 37 punts. Evidentment el Barça és molt superior, ara bé, ja no és tant una qüestió numèrica com de sensacions, ara bé, encaixar 39 punts en un quart a mi em sembla que és llançar la tovallola abans d'hora i això no ho pot fer cap equip, ja no sigui el Morabanc sinó cap equip, no? que jugui per uns colors, etcètera, etcètera. Ara bé, evidentment que pot passar, sobretot quan un equip està en una dinàmica cap a dalt i l'altre veu que no se'n surt i que ja estava 19 a baix, si no vaig equivocat.
Sí,
el tercer quart.
Sí, ja anava per sota. I va haver xerrada Penyarroia, que ho sabeu. No vam escoltar un nivell, un to alt, allà mentre esperàvem a la roda de premsa, però hi va haver xerrada llarga. Hi va haver xerrada llarga perquè ens va tocar esperar una miqueta més de l'habitual a la roda de premsa. Normal. Vaja.
Sí, i tant, clar que sí.
M'imagino que si no vam escoltar és perquè vam intentar ser mesurat.
Merci, David. Moltíssimes gràcies.
Adeu.
Ens quedem amb el Cesc San Juan amb dues qüestions, com dèiem, principals. Després farem així en diagonal la resta de marcadors. La selecció absoluta de futbol per tots els partits que no palma.
I invicta, també.
Sí, senyor.
Invicta, vull dir, que no ha rebut cap gol, volia dir.
Embatuda a la porteria.
Embatuda a la porteria. Doncs sí, jo crec que ja es pot confirmar, jo crec que ja és definitiu, que és un punt d'inflexió en el que hem arribat en aquesta selecció nacional de futbol. Perquè sí que jugàvem contra Illes Feroe, veníem de guanyar San Marino, en un partit amistós, aquest oficial contra Illes Feroe, però recordem això, que Illes Feroe, tot el que ha fet darrerament dintre del futbol mundial, doncs està... Bueno, una cosa és esclaridora al 100%, està al 88 del rànquing FIFA ara mateix, havia arribat a estar fins i tot al 70, no fa gaire, i nosaltres estem al 200. Una diferència que no s'ha de veure sobre el terreny de joc, ni molt menys, sobretot
Schuster,
tècnicament.
Com diu Schuster, no hace falta decir nada más.
No hace falta decir nada más, i això, que sobre el terreny de joc no s'ha de veure aquesta diferència ni molt menys, i jo crec que confirma aquestes bones sensacions, perquè, clar, quan s'ha criticat tant la selecció, quan no arriben els resultats, doncs no tens arguments per poder defensar un equip. I després del partit contra Letònia, que sempre havia guanyat Andorra, després del partit contra Suïssa, que vam plantar cara a una de les seleccions més potents del món, doncs no pots sortir a defensar la selecció perquè no hi ha el resultat. Ara hi ha el resultat, jo crec que ja es pot dir definitivament que realment és un punt d'inflexió, i aquesta barreja de jugadors veterans, amb Ildefons Lima, amb el Marc Pujol, amb el Marcio Vieira, i aquests joves, brutal la presència dels joves en aquest partit, realment és la gran notícia. Aquesta combinació doncs està donant fruits.
Ara que parlàvem de bàsquet i parlem de la selecció de futbol, em trec la gorra amb el comentari absolutament elogiós que va fer Joan Peñarroya, que suposo que tenia tots els dimonis per dins del cos ahir, quan un company de RAC1 li va demanar, Xavi Puig em sembla que era, li va demanar si Andorra s'havia celebrat molt i si es considerava aquest punt que s'havia tret, i va dir: "Me n'alegro moltíssim pel Coldo, l'estavi i els jugadors, perquè els que sabem la bona feina que fan consideraven que era molt injust que no haguessin tingut un premi en reconeixement com aquest fins ara." I va estar molt, molt de xapó, Joan Peñarroya, amb aquest comentari.
Bé, perquè segur que és un dels que sap doncs realment el que es treballa, sobretot els estius, Els estius aquesta selecció treballa de manera molt, 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 molt important. I això, que no, fins ara no hi havia hagut premi, doncs jo també me n'alegro que hi hagi.
Doncs i tant que sí, i tant que sí. Vinga, anem per una qüestió que m'agradaria ventilar ràpid. Estan donant doncs la volta unes imatges que es van poder veure ahir a la Borda Mateu amb Tangana en acabar un partit de canalla, no?
Sí, la veritat és que estava allà, no m'hagués agradat estar-hi, perquè jo la veritat és que tinc fama de que m'agrada la neu, però també m'agrada molt el futbol i qui estima aquest esport... no li agrada veure aquest tipus de coses, però també és veritat que a mi no m'agrada quan vaig a un camp doncs veure que la gent intenta provocar entre els aficionats, i la manera d'erradicar-ho també és denunciar-ho, no? I mira, estàvem allà casualment, perquè és totalment casualitat, perquè anàvem a seguir els joves jugadors Àlex Martínez i Jordi Alaez, que tenien partit del juvenil. No és el de Mallorca, no?, que estava de moda ara, no?, el que passava a Mallorca la setmana passada, que era un partit d'infantils, però bé, estem parlant de...
Categories de base.
Sí, categories sí. De base. I res,
mira, jo crec que la proliferació de telèfons mòbils i la difusió d'aquestes imatges és un factor que ajudarà que això s'acabi.
Tant de bo, perquè sí.
Encara que quan no... perd la xaveta i, no?, i quan perd el cap és capaç de qualsevol cosa, com ens ha demostrat no aquesta imatge. Situacions com aquestes viuen cada dia amb 25.000 camps espanyols que estan ara molts mitjans fent ús d'aquestes imatges i demanant-les i esmentant-ho, etc. Què passa? Que fins ara no hi havia massa imatges. Si n'hi va bé, evidentment, d'això que tu dius, d'aquests infantils tan vergonyós. Però res, que sigui l'última vegada que es pugui gravar una cosa d'aquestes. Vinga, en Diagonal, company, que ens queden dos minuts.
Bé, en Diagonal ens podem dir doncs, que, per exemple, que el vòlei ja s'ha classificat...
Sí, senyor,
per aquestes...
ho dèiem, xapó.
Sí, fases d'ascens de Primera Nacional Espanyola, a més ho va fer per la via ràpida, derrotant 3-0 l'Ametlla, derrotant 3-0 a l'Arenys en semifinals i final. I bé, després també dic que el Futbol Club Andorra, que no jugava aquesta setmana, però ja havia guanyat el seu partit, que l'havia avançat. En el seu cas, l'Horta ha guanyat el líder, això es manté aquest coliderat amb el Futbol Club Andorra, i això sí, el tercer classificat, que és el primer equip que no té premi, va empatar 0 al camp del Manresa. Ens ha fet un favor al Manresa, i així doncs ampliem distàncies respecte a aquest tercer classificat. En hockey patins va perdre davant del Lloret, a la pista del Lloret, Andorra Hockey Club. Amb tot es mantenen en aquesta darrera plaça de promoció d'ascens, amb 3 punts de marge respecte al Palafrugell. I ara ràpidament deixem repassar doncs els resultats de la neu en esquí de muntanya. Doncs ara no em sortirà el nom, Xavi Areny ha estat el més destacat al cap de setmana en 2 top 30, tant en prova individual com en prova d'esprint. Sergi Casavell ha estat el més destacat en categoria júnior. Després, Marín va tancar la seva participació aquest any a la Copa del Món. No va poder passar dels vuitens de final, va acabar quart en la seva sèrie. Ha acabat a la general d'aquesta Copa del Món 23è. El seu company d'equip, l'equip francès, Pierre Vautier, ha estat el guanyador d'aquesta Copa del Món. Moltes dificultats allà tota la temporada per Marín. Després, Joan Verdú, que va ser setè en el Nacional de França d'esquí alpí, que en la prova d'eslàlom, que hi havia molt nivell, amb molts esquiadors de Copa del Món. Vuitè va ser Axel Esteve, i també amb esquí de fons tanquem la temporada, ho dèiem la setmana passada, no?, que tancaria amb aquesta, amb aquest campionat d'Espanya. De fet, Irineu Esteve fins i tot va renunciar a fer-lo, perquè jo crec que és una prova
de relleus.
Va fer la prova de relleus perquè li van demanar, perquè volien guanyar, i van guanyar amb la Carola Vila i amb el Guillem Cairat, és un dels seus entrenadors, i res, jo crec que, és una, que li queda una altra dimensió, aquesta prova.
Dia, company, la resta de qüestions les comentem, que ens han quedat sense temps.
Sí, doncs, Ildefons Lima, Sabella, júnior d'esquí de muntanya.
Molt bé, i a l'Il de Lima...
Evidentment, va parlar del partit.
Capo canonieri.
I per parlar de que guanyarem a Hongria el 9 de juny.
I tant que sí. Cesc, merci.
Adéu.
I nosaltres que marxem amb el Cesc San Juan, amb el David Domingo, rematem aquest programa d'avui.